It's always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
Els pròxims minuts aquí al matí ens centrarem en una problemàtica poc visible, el sexe i la discapacitat, un doble tabú a la nostra societat. Per fer-hi front, cada cop més persones i també entitats volen visualitzar que les persones amb discapacitats físiques o mentals també tenen necessitats d'experiències sexuals com qualsevol de nosaltres. Malgrat les seves limitacions, volen afecte, carícies, amor, sexe i plaer. A més, són molts i diversos els beneficis terapèutics de l'assistència sexual per a aquest col·lectiu. De fet, a països com Holanda o Suïssa, l'assistència sexual és considerada un servei de salut i ho subvenciona l'Estat. A casa nostra ja comencen a sorgir propostes pioneres que treballen per fer de pont entre la persona amb discapacitat i l'assistent. I avui volem explicar-vos un programa pioner que es va començar a gestar el 2006 entre dues entitats de la nostra comarca. Anem a presentar alguns dels integrants d'aquesta iniciativa. I són la Laura Sánchez, coordinadora del projecte Dona, d'Actua Vallès amb seu a Sabadell. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya el Roman Robledo, que és psicòleg de la Fundació President Amat Romens, FOPAR, a Terrassa, que atén a persones amb diversitat funcional. Bon dia i benvingut.
Bon dia, què tal?
I també ens acompanya la Clàudia, treballadora i assistent sexual. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Primer de tot, expliqueu-nos com sorgeix la necessitat de crear aquest programa, Laura i Roman.
Bé, començo jo, sí, si et sembla, Laura. Mm-hmm. Clar, nosaltres des de la Fundació FOPAR sí que ja fa molts anys, no, que tenim un projecte i protocols d'actuació al voltant d'aquest tema, no? I parlem de salut sexual i parlem de salut afectiva en persones amb discapacitat intel·lectual. I simplement per una necessitat molt lligada a la discapacitat intel·lectual que nosaltres principalment atenem a la Fundació, però també persones amb malaltia mental, sí? Que acostuma a estar afegida a la discapacitat intel·lectual en el nostre cas, en la nostra realitat. Llavors, amb propi de la discapacitat intel·lectual o de la malaltia mental, doncs tenim un col·lectiu de persones que presenten determinades vulnerabilitats, com pot ser doncs, en el tema de la comunicació, en el tema de la comprensió, a nivell de relació social, que sí que tindran, com qualsevol persona de la població general, les mateixes necessitats que qualsevol de nosaltres, però amb menys capacitat, amb més dificultats per realment doncs, poder assolir aquest desig o aquesta necessitat tan afectiva com sexual. Això dintre de la Fundació com es tradueix? Doncs es tradueix en que sovint nosaltres detectàvem incidències de relacions indegudes o de conductes que no eren correctes entre ells o amb persones que no havien de ser necessàriament amb discapacitat i partien d'aquesta limitació que ells tenen de base, no? Dificultat per relacionar-se o per comunicar realment el que desitgen. Llavors nosaltres a la Fundació ja des del 2005 sí que ja teníem elaborats protocols d'actuació per com intervenir davant d'aquestes situacions, no? Que a vegades es podien considerar assetjament de manera incorrecta perquè darrere d'aquesta conducta suposadament d'assetjament el que hi havia era una necessitat no coberta. Com reaccionem nosaltres des de la Fundació? Doncs treballant amb un equip molt ampli, eh? Jo avui estic aquí però darrere meu hi ha molta gent, represento un equip molt gran, de pedagogs, de treballadores socials, d'educadors, i que realment el que fem és treballar per formar i potenciar al màxim les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual perquè puguin assolir aquell estat desitjat, no? Perquè puguin tenir aquelles relacions que desitgen. Tot i així, doncs no sempre ho assoleixen o no sempre ho aconsegueixen, no? Llavors, què fem quan amb una persona amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental, un home amb més de 40 anys, que per molt que treballes amb ell, la relació social, veus que una vegada i una altra es frustra i té un origen de això es converteix en un focus d'ansietat i amb símptomes de depressió perquè intenta relacions amb dones, amb noies, i no ho aconsegueix de manera correcta. De la mateixa manera que no seria correcte que jo amb un autobús doncs, li fiqui mà al cul amb una noia i segurament me llevo una torta, el mateix li va passar amb aquest home que us explico, no? Que fue el caso cero. Que abans ho parlava amb la Laura, no? quan arribes a aquest punt i t'asseus amb la persona i fas tota la formació possible i a nivell d'estabilitat emocional li dones eines, a nivell d'habilitats socials li dones eines, però tot i així et plora cada setmana, et mira els ulls i et diu, Roman, és que jo no me quiero morir virgen, i això comença a convertir-se en un problema de salut real, salut mental, i comença a desestabilitzar-se, és quan et mous i dius, hem de fer alguna cosa, perquè no hi ha dret a que mirem cap a una altra banda i que ignorem realment aquesta necessitat i que li està fent tant de mal, no? Uh-huh. Llavors és quan, bueno, amb una persona coneguda que tenim a l'Ajuntament de Terrassa, ens va parlar de la possibilitat de parlar amb Actua Vallès, amb el projecte Dona, que el coneixia i que creia que podíem col·laborar i realment doncs, trobar un recurs, una sortida adaptada per cobrir una necessitat tan bàsica com és la salut sexual i afectiva. I aquí és quan contactem amb ells.
Clar, i quan contactant amb vosaltres, com rebeu doncs, aquesta demanda, aquesta sol·licitud? Perquè, evidentment, doncs, com ara ens explicava, no? Que doncs, aquestes persones que mai els han tocat, no? Potser a la seva vida, que tenen aquest impuls sexual com qualsevol de nosaltres i que això els pot generar una frustració i un problema, doncs se'ls ha d'ajudar, no? Com rebeu aquesta demanda? Perquè, clar, vosaltres treballeu amb un col·lectiu molt específic, que són les dones que són treballadores sexuals. Llavors, suposo que aquesta opció, aquesta via, és molt interessant.
Mm-hmm. Sí, sí, quan Fupart va trucar a la porta, no, de Projecte Dona i ens va plantejar poder participar en aquest projecte, a nosaltres se'ns va obrir tot un món, no? Un món totalment desconegut, no? Mai ens havíem plantejat la possibilitat, no?, de que el treball sexual pogués anar relacionat d'alguna manera amb el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, no?, que és el col·lectiu que atén Fupart, i bueno, vam veure clar, no?, que se'ns obria una oportunitat de poder presentar a les noies que atenem des del nostre projecte una opció per poder veure el treball, el seu treball, no?, des d'una altra perspectiva. No? Una perspectiva molt interessant, anar un pas més enllà, no? De no només els teus serveis són una descàrrega sexual, no? Per la gent que demana aquests serveis, sinó que bueno, no? Et pots professionalitzar, et pots formar, no? En com atendre aquest col·lectiu, amb quines necessitats específiques tenen la gent que atenen a Fupart, i bueno, no? Veure, valorar, no? La teva feina des d'una altra perspectiva. Per una altra banda, també un dels objectius del projecte Dona és sensibilitzar la població general sobre el que és el treball sexual, no? Per treballar en contra d'aquest estigma que recau contra el col·lectiu de les treballadores sexuals, i també és un altre, no? Ens donava també una altra oportunitat, no? Perquè la gent, en general la població, pogués veure la realitat del treball sexual des d'un altre punt de vista, no? De que també es pot ajudar molt, es poden treballar moltes coses, no? I que segurament aquest col·lectiu sortiria molt beneficiat de la col·laboració nostra amb Fupart.
Mm-hmm. De moment només dues de les treballadores sexuals que participen en aquest projecte han començat a prestar els seus serveis. Una d'elles ets tu, Clàudia.
Sí.
Explica'ns com valores aquesta iniciativa. Pues com et sents participant?
Sí, pues muy bien, porque yo siento que ayudo a una persona, ¿no? Que tiene una necesidad, que carece de esa necesidad, ¿no? Entonces, no solamente se ayuda a él, sino se ayuda también a su familia, porque mayormente ellos constantemente se sienten como cohibidos, se sienten mal, no pueden expresar lo que sienten. Entonces, también a través de nosotras, pues nosotros hacemos esa función y muchas veces ellos nos, ¿sabes? Nos explican cosas, nos confían cosas, nos dicen y nosotros le ayudamos. Y yo siento que sí, que eso es una ayuda para ellos, tanto para ellos como para su familia.
Ara la Clàudia apuntava un tema molt important, no? Les famílies. No sé, en aquest sentit, Roman, si sovint volen parlar-ne o al contrari. Doncs aquest tema doncs, no els hi agrada, l'esquiven, no? O no, o us demanen aquesta atenció i realment doncs, els hi encanta que ara doncs, els seus fills puguin participar en aquest projecte.
Aquí tenim, amb les famílies tenim potser més feina que no pas amb els usuaris o operaris que nosaltres tenim a la Fundació, no? Perquè realment estem al 2018, però encara és un tema és un tema molt tabú i és purament cultural. I clar, si parlem de persones amb 40, 50 anys que la seva vida sexual ha estat zero, quants anys tenen els pares, no? Llavors sí que hi ha un factor cultural claríssim i que realment doncs, s'ha de treballar prèviament i nosaltres sempre ho fem així, i fins que no tenim o bé família o bé referent tutelar, que també tenim algun cas, fins que no estan convençuts de que realment la necessitat és aquesta i que nosaltres apostem i recomanem aquest recurs adaptat per cobrir un impuls i una necessitat tan bàsica que després li donarà una sèrie de beneficis terapèutics claríssims, no? A nivell d'estabilitat emocional, d'autoafirmació, d'autoconcepte, d'autoestima. Fins que no estan convençuts d'això, nosaltres no fem el pas de parlar amb Actua Vallès, no?
Uh-huh. Hi ha tota una feinada prèvia, per això porteu doncs, aquest projecte, ja estan des del 2006 i és ara, no?
Sí.
Quan comença doncs, a mica en mica a veure's a, realment doncs, a complert. No? Mm. Explica'ns si, per què vau decidir doncs, apostar i col·laborar amb Actua. El fet de que siguin treballadores sexuals suposo que també facilita, no? I ajuda aquestes trobades per l'experiència que elles tenen.
Evidentment, l'experiència que té ara Laura, no? I la Daniela, que vam conèixer també abans com a referent del projecte, ens va ajudar moltíssim, o sigui, per nosaltres pensa que venim d'un col·lectiu que habitualment doncs, ha estat sobreprotegit i que ho entenc, i que s'entén perfectament per la seva vulnerabilitat i per les seves discapacitats, doncs és un sector que necessita estar protegit, no? Perquè ens hem trobat en situacions de tot tipus i parlant del mateix tema, no? A nivell de sexualitat, no? Situacions d'abús, d'engany, d'estafa, etc. Llavors, realment poder comptar amb l'experiència de Projecte Dona, d'Actua Vallès i de Clàudia, Daniela, Laura, ens va ajudar moltíssim, moltíssim, no? Per realment poder optar al que nosaltres cercàvem, que és un recurs sensible, adaptat, proper a la nostra realitat i al que necessiten el nostre col·lectiu.
Mm-hmm. Perquè quins són els problemes o quines són les necessitats que es poden trobar treballant amb el vostre col·lectiu?
No, volia dir al revés, eh? Més que res nosaltres partim del que detectem que no funciona i és que una persona amb discapacitat intel·lectual, per exemple, de tot el que explico són casos reals, al voltant d'uns 30 anys, que doncs, perquè té aquestes hormones que funcionen perfectament més enllà de la seva discapacitat, vol experimentar el que és tenir realment una relació sexual completa, no? Se'n va a un local no gaire adequat i no va fer servir cap tipus de protecció i acabem amb una sífilis, per exemple. En d'altre cas, un senyor d'uns 50 anys, també que és real, que té un veí o algú del barri que li diu, escolta, vine a mi, que jo portaré a tal lloc, i tindràs l'oportunitat de fer el que realment tu vols, no? Que estigui una relació sexual, i entrar en aquell local i sortir sense res, sense diners i sense experiència sexual. Llavors, el que no volem és que per poques oportunitats que tenen, poquíssimes oportunitats que tenen de realment tenir una vida sexual activa, que això es converteixi en frustració, perquè ara, en el cas que us explicava de contagi de sífilis, el que tenim és un bloqueig brutal, brutal, que aquesta persona, per aquestes conseqüències de salut, doncs ara té molta por i ara no vol sentir parlar de cap tipus de contacte sexual. No és just. És que hem de treballar perquè això no es repeteixi.
I com es treballa perquè això no es repeteixi? O sigui, quines seran les pautes, les normes, doncs, aquest sistema de col·laboració?
Nosaltres vam arribar amb una carta als Reis Mags, a l'Actua Vallès, i els vam demanar, escolteu, nosaltres volem això. Volem garanties de protecció, volem garanties de... Evidentment, no volem cap màfia, no volem cap mena d'extorsió ni de pressió, no volem que ofereixin consum de begudes alcohòliques ni altre tipus de substància, que també ens ha passat, una sèrie de condicionants, i després també doncs, a limitar molt bé, i això és un treball previ que es fa amb la persona que nosaltres atenem, a FUPAR, de quina és la relació que tu tindràs amb aquesta professional, en aquest cas, de l'àmbit sexual. No serà la teva parella, no serà la teva amiga, simplement serà un professional més a qui tu acudeixes per contractar un servei en aquest cas, no? I que realment després tenim un benefici terapèuticament mesurable. Sí?
Uh-huh. I llavors des d'Actua us ocupeu, podríem dir, de la part logística, no? I de fer doncs, aquesta formació a les noies, en què consisteix i també com es tria, no? Perquè de totes les dones doncs, que participen en aquest projecte suposo que es fa una selecció.
Bé, sí que bueno, el nostre paper, més que res, és informar a totes les nostres usuàries, també una mica, no, jo no diria una selecció, no? Però sí que amb les que tenim més vincles, amb les que sabem que poden, els hi pot interessar aquest projecte, doncs els expliquem la seva existència, una mica, no?, de com el funcionament del projecte, i llavors són elles que voluntàriament ens comuniquen que estan interessades en participar. Sí, o sigui que no hi ha una preselecció. No? Entenem que totes les noies, si elles voluntàriament els hi ve de gust poder participar en el projecte, doncs han de tenir aquesta oportunitat. Què fem? Quin és el següent pas? Doncs, bueno, contactar, posar-nos en d'acord amb FUPAR, no?, per poder fer una sessió d'informació i formació, no?, acabar d'explicar una mica les característiques del projecte i sobretot parlar una mica de com és aquest col·lectiu, no?, el que elles hauran d'atendre. I sí que ens sorprèn, no?, també a la sessió que vam tenir farà ara poc més de 3 setmanes, que moltes d'elles, moltes de les noies que van venir amb la intenció de poder participar, ja han atès a persones amb discapacitat física, intel·lectual, no? Vull dir que hem de pensar que aquestes noies en el seu dia a dia, a la seva feina, es troben persones de tot tipus, no? I hi ha molta gent amb discapacitat física o intel·lectual que ha arribat, no?, en els seus locals, i que elles tenen suficients eines com per saber manegar, no?, la situació, perquè al final elles el que ofereixen un servei que és, bueno, tu vens, tens una necessitat sexual o no tan sexual, no?, de carícies, d'estima, de que algú t'escolti, i elles s'adapten, són tan professionals a la seva feina que nosaltres poc els hi podem afegir, no?, a la seva formació. És més que res donar informació, no?, sobre, i sí que potser unes normes, no diria tampoc unes normes, no?, però sí tenir unes condicions, no?, adequades per aquest col·lectiu.
Mm-hmm.
Què vol dir? Què vol dir? Doncs, evidentment, no aniran a un local on es puguin trobar amb altres noies i que, per tant, pugui donar-se, no?, que es puguin donar situacions no desitjades o que no podem controlar, perquè hi hauria altres clients, hi hauria noies que poden estar consumint, no? Intentem que hi hagi un entorn controlat, no?, en aquest sentit, i llavors que les noies tinguin clar, no?, quin és el seu paper, que no són, en aquell moment no són treballadores sexuals només, sinó que són terapeutes sexuals, no?, i que per tant amb aquesta persona, a part de la descàrrega sexual, doncs està intentant treballar certes coses, que tindran comunicació amb el psicòleg, amb el Roman en aquest cas, no?, i que seran, elles seran com unes professionals més en l'atenció i seguiment d'aquests usuaris.
Mm-hmm. De fet, digues, Roman.
Perdona, no volia tallar, però sí que precisament aquest és un punt important que nosaltres creiem que és molt rellevant perquè ens diferencia d'altres experiències dintre del sector. No, nosaltres no som els primers, ni hem descobert Amèrica, De fet, ja l'OMS ja parla d'això fa molts anys, no?, del dret a una salut sexual digna i respectada. Però sí que és cert que, a diferència d'altres iniciatives, com pot ser un tàndem TIM, no?, que ara se sent molt, nosaltres cerquem i necessitem aquest feedback, aquesta comunicació abans i després, perquè ens ajuda moltíssim a detectar amb les persones amb discapacitat intel·lectual creències que errònies i molt distorsionades que realment després poden repercutir en fer-se mal, no? Teníem una persona amb un cas que després de tenir una relació sexual doncs pensava que s'havia de tallar amb unes tisores el frenell perquè si no, doncs no perdia la virginitat, no? Doncs això va ser gràcies a aquesta col·laboració i a aquest feedback que nosaltres vam poder intervenir a temps, perquè si no, per idees distorsionades es poden acabar fent més mal. I després que reforcen molt més aspectes, el que deia abans, a nivell d'higiene, a nivell de fins i tot de reforçar, és una persona de consulta per ells, i de reforçar doncs com s'han de relacionar amb les dones, què els agrada, què no, això també, per molt que nosaltres parlem, jo no, només soc un psicòleg, i els hi dic en un espai de despatx el que està bé i el que no està bé i el que és l'assertivitat. No? Però que li digui una altra persona, un altre referent, un altre professional, i que reforci el mateix missatge, fa que arribi més, no? I que realment doncs, traiem més profit.
Clar, en aquest sentit, Clàudia, la teva tasca fins i tot pot ser pedagògica, no? En el sentit de, doncs, els hi has d'explicar quines són les seves zones erògenes, com s'ha de fer un petó, una carícia, no?
Sí.
Moltes vegades.
Sí, sí.
Com responen ells?
Pues mira, bien, agradable, se sienten querido. Se sienten bien, se sienten agradables, como que se sienten como una satisfacción, como que lo nunca ha vivido, como un juguete nuevo, como un niño que, ¿sabes? Porque van subiendo con esa, como con esas caricias, ¿no? Con esa carencia, ¿no? Y ya cuando ya tú estás con ellos, que tú te sientes ahí ya con ellos, pues mira, el rol tuyo es agradarlo, ¿no? Y tú eres la que tiene que tener la responsabilidad de ellos. y tú eres la que tiene que tener el control, porque muchas veces te piden muchas cosas, muchas veces quieren hacer muchas cosas, pero tú lo controlas y le dices, no, esto es así, así, ¿sabes? Porque cuando se sienten como cuando están contigo ahí dentro, como que se quieren comer el mundo, ¿sabes? Pero, en fin, tú lo controlas, tú mides el tiempo y tú le dices, no, mira, vamos a hacer esto, porque si te lleva de ellos empiezan a hablar, que habla y quieren hacer y decir tantas cosas que de verdad, pero yo no lo veo mal, yo no me siento mal, o al menos cuando lo he hecho, me he sentido como bien, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque siento como que ayudo, ¿sabes? Y siento como que si hay personas que tienen la necesidad, como ellos, de hacerlo, hay que complacerlo, ¿no? Aunque, claro, tú también te beneficias, ¿no? No solamente ellos, tú también te beneficias, porque por lo menos yo, si yo me beneficio de algo que hago, pues ellos también, ¿sabes? Ellos se sienten como satisfechos. Pues mira, ya estoy más tranquilo, he conocido a alguien que me entiende. Ellos, en su forma de decir, ellos dicen, mira, tú me entiendes, mi familia no, mi hermana no, mi madre no. Pero son cosas que si hay alguien que puede hacerlo, debería hacerlo, porque no, yo no lo veo mal, ¿sabes?
¿Y se sienten culpables a vegades?
¿Yo?
Ellos.
Pues mira, pues ahí, no lo sé, hay muchas cosas, hay muchos mitos, hay muchas, ¿sabes? Hay muchas cosas que no se atreven a decir, hay muchas cosas que no se atreven a hacer porque temen ser rechazados. Pero si se siguen siendo, si se siguen haciendo este tipo de programas y este tipo de cosas para incentivar a la persona, ¿sabes? Pues yo creo que un poquito de ayuda ya se van a sentir un poquito mejor, ¿no?
Uh-huh. Tu els ajudes, o sigui, en el sentit, tu pactes amb ells a quin contacte íntim mantindreu, quina serà la durada, el lloc, els límits?
Sí, todo. Sí. Yo, bueno, yo ahora mismo ya no lo estoy haciendo, ¿sabes? Pues ya tengo otra vida, ya tengo otras cosas, ya tengo mis hijos aquí, pero yo era la que contactaba todo, ¿no? Uh-huh. Teléfono, llamada, lugares, todo. Y yo quería que se sintieran bien, protegidos, ¿sabes? Que no le pasara nada. Además de yo ser una persona que yo no tengo ningún tipo de problema de ni de alcohol, ni de fumar, ni de nada. Yo quiero transmitirle eso a la persona que está conmigo. Mira, tú vas a estar bien, yo soy una persona sana, yo quiero que tú estés bien también, ¿sabes? Y yo buscaba un lugar bonito, higiénico, limpio, que ellos se sintieran muy bien, porque en realidad eso es lo que ellos necesitan, un espacio, una tranquilidad, ¿sabes? Y si tú lo haces, pues mira, hazlo bien. Lo que hagas, hazlo bien. Y si no, pues mira, no lo hagas.
Uh-huh. ¿Y cómo te hacía sentir luego el hecho de acompañarles a ellos, de que luego ganen esa autoestima, ¿no? De que se sientan mejor.
Pues siempre esperaba la llamada de Cristina y de ellos, de fumar, a ver cómo ellos se sentían. Y después de ahí yo decía, oh, hostia, mira, hice un trabajo más o menos, ¿no? Sentí que ayudé, sentí que hice algo por alguien, ¿no? Que realmente sí lo necesitaba. Porque es una necesidad fisiológica que tanto ellos como cualquier ser humano la necesita, ¿no? Y si ellos encuentran un apoyo, pues mira, pues uh-huh. Ya está.
¿Y cómo lo hacéis también? Porque claro, no sois amigas, no sois pareja, ¿no? Sois asistentas sexuales. No sé si ellos a veces entienden los límites, si tenéis que hablar.
El límite lo pones tú. Y ya, como ellos tienen informaciones de FUPAR, mira, tú vas a hacer esto y esto y esto, entonces yo sé cuál es mi papel. ¿Sabes? Yo le digo, mira, yo no puedo tener contacto contigo porque el contacto lo tenemos directamente de FUPAR, ¿sabes? Yo no soy novia tuya, no soy mujer tuya. Simplemente yo prácticamente estoy aquí contigo para acompañarte, para que tú me digas que tú piensas, que tú quieres, que tú deseas, cuál es tu fantasía. Y yo te voy a ayudar, tú tranquilo, que yo te voy a ayudar. Ellos se relajan y ellos confían en ti. En ese momentico ellos confían en ti porque sienten como que, oh, pero mira, no me está viendo nadie. No, digo, no, tú tranquilo, que aquí estamos tú y yo solo. Yo siempre los recibía, ¿sabes? A mí me da igual. Yo los recibía, lo entraba, lo sacaba, normal, como un niño.
¿Y quins eren els seus prejudicis? O sigui, les seves pors també i les seves inquietuds i neguits en quant al sexe? No sé, perquè jo penso, potser alguns ni fins i tot han après mai a masturbar-se, no? O o han vist el cos d'una dona, no? I llavors entenc que potser doncs, tenen molts estigmes, preocupacions.
Quan ells estan contigo, és lo último que piensan en masturbarse. Ellos quisieran tener sexo, ellos quisieran tener, ¿saben?
Bueno, és un treball que es fa prèviament, eh?
Clar, és que això
genera... Han sortit temes importants.
Ellos quisieran algo más carnal, ¿sabes? Algo más. Tú siempre tienes que estar pendiente de ello, porque ellos... Tú le explicas las cosas y es como un niño, yo, ¿sabes? Pero tú le dices y le ayudas y nada. Y la función, bien, ellos... Son personas, en cuanto a eso, son personas que yo lo veo prácticamente igual. Cuando tú estás en un lugar trabajando, de esto van personas peores y te piden cosas peores.
Yo me
recuerdo, y tú lo controlas.
Claro, yo me recuerdo cuando te vaig conèixer fa 3 anys que eras trabajadora sexual, sí. Y me explicabas y em parlaves las teves vivencias y todo, y que hi havia molta diversitat de clients i d'experiències. M'agradaria que m'expliquessis també això, quines diferències trobes entre aquests usuaris, no? Aquest perfil, aquest col·lectiu, sí. I els clients habituals que abans tenies.
Pues mira, la experiencia es... bueno, la diferencia es muchísima. Porque, por ejemplo, tú estás en una casa y tú estás trabajando y tú no sabes qué tipo de persona va a llegar. Y cuando tú estás dentro de la habitación tampoco sabes cómo va a reaccionar. No es lo mismo que ya tú tienes un cliente que ya tú conoces, de, ¿sabes? Es como si fuera un historial clínico que tú tengas, ¿no? Uh-huh. Entonces, que ya tú sabes de lo que carece, de lo que quiere, de lo que piensa y de lo que desea y la fantasía que quiere, ¿sabes? Entonces, cuando tú te encuentras con una persona con discapacidad, al caso de ello, esa persona ya yo sé qué le voy a hacer. Esa persona, ¿qué quieren? Esa persona, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo yo lo voy a tratar? Entonces, si estoy en una casa, lo mismo que te digo, no sé con qué tipo de persona me voy a encontrar. Entonces, muchas veces nosotros, porque nosotras hablamos y decimos, mira, este es un cliente nuevo, ¿qué será lo que quiere? Que hay otro tranquilito, hay otro, pero la mayoría van con una fantasía en la cabeza que de verdad, y te va muy degustada. Muchas veces tú haces el trabajo, no te quieren pagar, te dicen, ah, mira esto, ¿sabes? Pero con esta persona no. Estas personas son disciplinadas, son educadas. Tú le dices, no, mira esto, y te entienden, son tranquilas. Yo me siento bien mejor trabajando con personas con discapacidad que con personas así.
Per si t'ho preguntava, perquè clar, parlem molt dels beneficis, no?, per als usuaris de l'entitat, no?, de FOPAR, però també per les dones treballadores d'Actua, també els beneficis són molt clars, no?, Laura? Mm-hmm.
Sí, sí, està clar. A més, la Clàudia sempre ens ha encantat, no?, que fa molts anys que la coneixem, i ella sí que és veritat que també té una visió molt especial del treball sexual, no? Abans de participar en el projecte, ella ja deia, no?, que molts clients, sobretot, que veiem, que també jo vull desmitificar una mica la visió que podem tenir dels clients, no? Hi ha clients de tot tipus, i evidentment hi haurà més conflictius, més fàcils, més manegables, no? Però sí que és veritat, no?, que les treballadores en el seu dia a dia, doncs ja en ocasions, no?, es poden trobar en situacions complicades.
Sí,
i el que sí que volia remarcar, que de la Clàudia sempre ens havia encantat abans de participar en aquest projecte, que ella ja veia el treball sexual, no?, com una ajuda a molta gent que tingui una discapacitat, no?
Sí, sí.
Bueno, té una carència d'efectivitat, té una carència d'algú que l'escolti, algú que li sí. faci carícies, algú que li dongui sexe, no?, que en el seu dia a dia no el troba, i bueno, que ha de recórrer en aquest servei, no? Llavors, la visió de la Clàudia sempre ens havia fascinat molt, no? I llavors, quan vam pensar en participar en FOPAR, teníem clar que la Clàudia podia ser una persona adequada. No? Llavors, sí que entenc que per elles, bueno, és un col·lectiu segurament molt més fàcil de portar, no? Són primeres experiències i elles com a professionals, no?, pues se sentirien molt més còmodes amb com saber portar la situació, no? Que igualment ho fan perfectament bé amb clients més conflictius, amb altres situacions més complicades, no? Però bueno, en aquest cas, pues segurament, pues és una feina que et dona segurament una satisfacció, no?, de que estàs ajudant algú que té una carència real, no?, i detectada pels professionals que els atenen a FOPAR, i llavors, bueno, pues són uns clients més, no sé com dir-ho, més fàcils, no?, i més
agraïts, més no?,
agraïts,
podríem dir,
exacte.
Fins i tot,
sí,
no?,
sí.
En aquest sentit. Jo també et voldria preguntar, Roman, després de l'acompanyament amb aquestes treballadores sexuals, millora la situació, la salut mental i el dia a dia d'aquests usuaris? Quins són els beneficis?
Mira, voy a respirar para decírtelo. Rotundamente sí. Perquè em sembla que encara hem de trencar més aquest tabú, eh? Rotundamente sí. Tot i que aquest projecte, i abans ho comentàvem, no?, és un projecte que respon a una necessitat interna i per tant és un projecte petit, intern, que només funcionen per l'entitat, però la necessitat és tan real que d'altres entitats ens truquen i ens diuen, escolta, com ho feu, que nosaltres podem venir? No, sap molt de greu, però nosaltres sí que fem un previ doncs d'una formació molt seriosa, perquè el que dèieu abans, molt sovint, més del que ens imaginem, el que ens trobem és que aquella persona que després pot fer ús d'un recurs sexual, d'entrada no disposa d'un espai d'intimitat per poder autoexplorar-se, conèixer-se o realment si vol masturbar-se, no sap masturbar-se o quan comença però no acaba, i això també encara genera doncs, que aquest impuls, si no li dona sortida, pot generar més problemes, no? Llavors el que fem és tot aquest treball previ. També tenim per sort aquest recurs adaptat amb ells, no? En el cas del recurs sexual, i realment això es nota en que baixem incidències a nivell de relació social, no? que disminueixen les discussions perquè no vas buscant de manera incorrecta una ala desesperada una relació amb una dona. Tot això es relaxa, la persona es relaxa, minven també símptomes d'ansietat, ja no estan tan angoixats, no? Realment funciona.
Clar, disminueix aquesta frustració, aquesta angoixa, no?, que ens explicaves al principi.
Clar.
Suposo que al veure aquesta millora de la seva situació, tant clínica com de la seva autoestima, les famílies responen bé.
Les famílies responen bé, tot i que sí que és cert, que a vegades diu, parles amb famílies i els hi costa reconèixer, els hi costa entrar, i et diuen, ui, bueno, però a mi no me pides que l'acompanya no sé dónde, perquè no puedo hacerlo, no? Bueno, se'ls fa un món. Per sort, doncs sí que és cert que els professionals tenim aquesta distància emocional i dius, bueno, doncs cap problema, tenim voluntat, fem-ho.
O sigui, si les famílies no es veuen amb cor d'acompanyar-los, vosaltres feu el pas i...
Sempre respectarem el màxim grau d'autonomia que tingui la persona. I si la persona pot anar sola, hi anirà sola. Sempre, però és el que dèiem ara mateix, doncs en aquest projecte tindríem un 3% de la nostra població que realment està participant, però perquè la resta o bé no ha expressat el desig o bé ja té capacitat suficient per cobrir, ja té les seves estratègies per cobrir aquesta necessitat. Nosaltres realment ens enfoquem aquest petit percentatge que es pot convertir en un problema i que per si sols no poden. Llavors serà molt individual sempre, no? I anirem avaluant cas a cas. Si té autonomia per anar sol, ja anirà sol. Que té algun familiar o de l'entorn proper que pot fer l'acompanyament i li cal, doncs es farà. I alguna vegada, si no hi ha d'altra opció, sí, nosaltres també ens hem prestat. Sí, sí, sí.
Creieu que la societat està preparada doncs, per aquest programa i per entendre doncs, que els discapacitats també tenen que satisfer les seves necessitats sexuals i que les treballadores sexuals doncs, poden oferir doncs, aquests serveis a aquest col·lectiu? Esteu preparats?
Jo crec que la societat encara ens costarà uns quants anys, no?, poder tirar a terra aquests tabús que tenim relacionats amb el tema del sexe. No si ens costa entendre que la població general doncs, pugui acudir a un servei d'una treballadora sexual, no? I encara estem lluitant pels drets dels treballadors sexuals perquè no tinguin aquest estigma, no? Ja porten prou càrregues elles a les seves esquenes com per a sobre no haver de portar una doble vida perquè no pots explicar tot arreu que ets treballadora sexual o has d'amagar la teva família o has d'amagar, bueno, en el teu dia a dia, no? I tot perquè, no perquè elles no ho portin bé, perquè hi ha algunes que sí que porten bé el fet de dedicar-se a aquesta activitat, sinó pel que diran, no? Perquè encara jo crec que socialment no estem preparats, no? Per entendre el sexe com una faceta més de la vida, no? Com qualsevol de les altres. Llavors, si no estem preparats ni això, doncs entenc que, no?, pels col·lectius de persones amb discapacitat, no?, que els entenem com molt, molt, molt vulnerables, no?, i encara els tractem com a nens petits, no?, que no tenen per què tenir necessitats sexuals, doncs encara és, bueno, feina que tenim a fer, no?, de desmitificar tot aquest tema.
És un tema incòmode, és molt incòmode, i no només per família, sinó també per professionals, no estem habituats a parlar d'això, però és el que dèiem. Hi ha molts organismes internacionals, com pot ser l'OMS, que ja fa molts anys que lluiten per una salut sexual digna, i nosaltres el que hem de fer realment és donar corda a aquesta feina, no?, i a aquest treball, per no mirar cap a una altra banda i no negar aquests drets d'un col·lectiu vulnerable.
Clar, perquè al final s'estan vulnerant els seus drets.
Sí, sí, sí. Tant sí, potser temps enrere era més habitual la negació, no?, i que són com los ángeles i que no tenen sexo, però si ignorem, és igual que negar. No podem ni negar ni ignorar, perquè tornarem a tenir una necessitat no coberta i que si no li donem una sortida adaptada, un canal, llavors es convertirà en un problema. Per això hem d'actuar i per això actuem.
I Clàudia, tu ho expliques en el teu entorn o tens por d'aquest estigma?
¿Cómo?
¿O explicas al tu entorno? ¿Lo explicas en tu entorno o tienes miedo al estigma que esto puede producir, ¿no? A las críticas.
Si yo escuchara o alguien dijera algo, yo aportaría algo, ¿no? Pero yo también le diría a alguna familia que tienen personas así, familiares, hijos, que eso no es una cosa del otro mundo, que cada quien tiene una necesidad y que hay cosas peores que se hacen en la vida. Imagínate, con eso se satisface una persona y si se siente bien, ¿por qué cohibírselo? ¿Por qué? O sea que yo no veo, yo si alguien, incluso si alguien me preguntaría algo, ah mira, y aunque ya no me dedico a esto, pues yo se le diría así frente a frente, si le digo sí, he estado con personas discapacitadas y qué, y esa persona tiene una necesidad y esa persona sienten igual que tú, igual que yo, igual que cualquiera. Pero señores, hasta los animales tienen sus necesidades. ¿Y por qué un ser humano que simplemente porque tenga una discapacidad no puede tener sexo? ¿Por qué no? Yo creo que deberían, cada familia debería de ayudarlo. Uh-huh. Y cada persona que tenga una experiencia también debería de aportarla y no sé, algo, deberá hacer algo, porque ya estamos en un mundo ya muy moderno, ¿no? Y hay muchas cosas, pues... Jo no le veo eso cosa de otro mundo.
De totes maneres, encara, malgrat tot, la nostra societat encara ha d'avançar molt, no? No sé
claro.
Si tu a vegades, quan eres treballadora sexual, t'havies sentit criticada, vulnerable en aquest sentit.
A veces uno se cohibe de muchas cosas, ¿sabes? Porque uno no es como... O sea, eso no es... Ay, eso no es una medalla de oro, serlo, ¿no? Hay un motivo por qué hacerlo. Pero... Yo decir, por ejemplo, yo conozco, ¿a qué te dedicas? Yo no podría decir, mira, me dedico a esto y esto. Sí que ya cuando tú tienes confianza, le digo, mira, he tenido que sobrevivir por esto, esto y esto, porque todo tiene un motivo. Yo en el motivo que lo hacía, yo no tenía documentación, no tenía familia aquí ni nada. Pero yo no le veo mal que la persona, bueno, siempre y cuando la persona trabaje con moderación, ¿sabe? Y con respeto. Respetar al cliente, que te respeten a ti. Respetar a una persona que llega, sea discapacitado, sea con discapacidad o sea lo que sea, el respeto vale mucho. Y mira, yo no, de verdad yo no me siento como cohibida en hablarlo, en decirlo, lo que fui, lo que, ¿sabes? Lo que no me gustaría que mis hijos se enteraran, y si se tienen que enterar, pues mira, pues ya está, claro, porque ¿qué les voy a decir? ¿De qué vivía? ¿Cómo te mantenía? Algo hay que hacer. Y tú, en un país que no tiene documentación, ¿qué va a hacer? ¿Te va a dejar morir de hambre? ¿Va a volver? A ti nadie te mandó a venir para acá. O sea, que hay que echar para adelante, ¿no? Y ya la vida es diferente y ya se van encaminando cosas. Y nada, estamos aquí, ¿no?
Y ahora te vas en un buen momento, ¿eh, Vital?
Sí, ahora estoy bien. Ahora tengo mis hijos aquí, tengo mi pareja. Bien, yo estoy bien.
En aquest sentit, suposo que cal fer pedagogia, no?, i visualitzar totes aquestes problemàtiques, no?, i que deixin de ser un tabú.
Sí, des del Projecte Dona ja ho he explicat al principi, és un dels objectius, no?, a part d'acompanyar les treballadores sexuals i intentar que puguin desenvolupar la seva feina el millor possible, un altre dels objectius és sensibilitzar la població, no?, trencar estigmes, trencar prejudicis, no?, pensem en la paraula treballadora sexual, no?, i tothom té una imatge al cap, no?, i no és així, no?, hi ha tantes dones, tants perfils diferents com dones hi ha al món, no?, i dels clients el mateix, i dels locals igual, no?, abans comentàvem, bueno, hi ha locals que hi ha consum, que hi ha, bueno, hi ha molts d'altres que no, no?, o sigui que és un món que molt invisibilitzat i amb molts prejudicis, no?, que s'han de començar a trencar, no?, que estem ja al segle XXI i que, bueno, que les coses han d'anar canviant, no?, i falta, més que res, falta informació. Falta informació i coneixença, no?, de tot aquest món.
Uh-huh. Per acabar, us volia preguntar, al principi ho comentàvem, no?, que en altres països europeus l'assistència sexual, doncs, és considerada un servei de salut i fins i tot es subvenciona. Què en penseu? Això serà possible en aquest estat?
Bueno, és que parles de subvencions i ja se m'irritan los pelos, eh? Perquè, clar, nosaltres com a entitat també patim molt l'incompliment en d'altres tipus de subvencions que en teoria sí que estan acceptades per tothom, no? Ostres, pues, no sé si Gobierno Central o Generalitat, quien sea, però que se pongan las pilas i que cumpla con las subvenciones. perquè hi ha moltes entitats a darrere que sense cap subvenció concreta per a aquest tipus de salut sexual, per exemple, i estem posant voluntat, i estem posant ganes, i hi ha molta gent depenent d'aquest suport. Nosaltres ara no en tenim, per exemple, eh? Ens agradaria moltíssim perquè realment podria facilitar realment cobrir la globalitat de la persona, incloent i reconeixent aquesta necessitat a una salut sexual digna. Estaria molt bé.
Doncs amb aquesta reflexió posem punt i final a aquesta conversa tan interessant, donant a conèixer doncs, aquest programa, que el que intenta doncs, és això, donar aquest servei i satisfer aquesta necessitat, que és una realitat. Moltíssimes gràcies, Laura Sánchez, coordinadora del projecte Dona d'Actua Vallès.
Moltes gràcies a vosaltres.
També en Roman Robledo, psicòleg de la Fundació President Amat Roumens, a FUPAR. També
gràcies, gràcies.
I també doncs, a la Clàudia per la seva sinceritat i per compartir, ser una valenta i explicar sense embuts la seva experiència.
Moltes gràcies.